Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Meritxell Ruiz ha estat nomenada avui nova secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, en substitució del jesuïta Enric Puig, que ha estat en el càrrec aquests últims 15 anys, al capdavant de l'entitat que aplega les prop de 400 escoles cristianes de Catalunya. L'exconsellera d'Ensenyament, que també ha estat directora general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa del Departament, és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i des d'aquest curs era la directora de l'àrea de recursos de l'Escola Pia de Catalunya. Meritxell Ruiz, una dona laica, creient i que ve de l'àmbit de la política i la gestió pública, és una incorporació que donarà, sens dubte, un nou aire a aquesta gran institució que tenim a la nostra Església, com és l'Escola Cristiana de Catalunya. Fins ara, des del 1977, quan es va fundar, dirigida només per religiosos sacerdots, com són el fundador Francesc Riu, salesià, i el qui ho ha estat fins ara, el jesuïta Enric Puig. L'arribada d'una dona laica també suposarà un impuls a les peticions que l'escola cristiana fa en representació de 2/3 de tota la concertada, precisament dilluns, en una concentració a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Tota la concertada demanava millores, l'aplicació de la Llei d'Educació a Catalunya, l'avenç cap a la gratuïtat de les places escolars i un reconeixement a la seva tasca, que en definitiva és a favor de la llibertat de les famílies a l'hora d'escollir centre educatiu i d'ensenyament d'acord amb les pròpies conviccions. Avui, després de l'habitual informatiu, parlarem de medi ambient a la nostra taula d'anàlisi arran del cas del que ha dit el Tribunal de la Unió Europea a Espanya sobre els pous il·legals del Parc de Doñana, a Andalusia. Comentarem aquest tema i les polítiques mediambientals en general amb el geòleg Luigi Contento i amb el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer. I després, a l'entrevista, comentarem la situació en què queden 163.000 catalans que no podran obtenir el passaport Covid que ha entrat avui en vigor, tot i haver passat la malaltia. El tema és que els diagnòstics d'aquestes persones són a partir de tests d'antígens no reconeguts com a aval d'estar immunitzats. Un debat interessant dintre de la preocupació que tots compartim ara per l'augment de casos positius de Covid i l'empitjorament de les dades epidemiològiques. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts i mig de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El monestir de Montserrat ha anunciat avui que acaba d'apartar un monjo denunciat per abusos sexuals. Els fets es remunten al 2019 i van ser presumptament comesos contra un menor que aleshores tenia 17 anys. En un comunicat, l'abadia benedictina informa que ha tingut coneixement d'uns fets que han originat la denúncia contra aquest religiós. Es tracta d'una denúncia per abusos sexuals i, davant d'aquests fets, l'abat Josep Maria Solent ha informat a la comunitat i, d'acord amb el Consell de Degans del monestir, s'han pres algunes mesures. Per exemple, en espera de les resolucions definitives, se li ha prohibit de manera absoluta exercir el seu ministeri, com també realitzar qualsevol activitat pastoral. Igualment no podrà mantenir contacte amb cap mena amb menors. També s'ha decidit l'obertura immediata de la investigació prèvia prevista en aquests casos pel dret canònic per notificar els fets a la Santa Seu i determinar-ne les responsabilitats canòniques i eclesials. Igualment, l'abadia intensificarà la col·laboració total i absoluta amb les autoritats policials i judicials per aclarir els fets i depurar les responsabilitats que se'n poguessin derivar, tot respectant sempre el dret a la presumpció d'innocència. De manera especial, la comunitat monàstica de Montserrat mostra la seva solidaritat i el seu suport a la víctima i lamenta sincerament els danys que hagi pogut patir sense perjudici del resultat de les investigacions judicials i canòniques. El comunicat finalment expressa el compromís de Montserrat i la seva decidida voluntat de lluitar contra tota mena d'abusos, aplicant la normativa i els protocols previstos de manera ferma i taxativa. Canviem de qüestió. Algunes discoteques han decidit tancar aquest cap de setmana davant l'augment de contagis dels últims dies i fins a nou avís, de manera voluntària i per precaució, segons han anunciat en diversos comunicats. Entre els locals que tanquen hi ha la Sala Arena de Barcelona, la Carpa Titus de Badalona, la Daurada de Vilanova i la Geltrú i la Milonga de Mataró, entre d'altres. Tornaran els diners a tothom que hagi comprat entrades anticipades en els casos en què això s'hagi gestionat d'aquesta manera. Com us dèiem, els positius detectats amb antígens no tindran certificat de recuperació del Covid. El certificat és una de les tres opcions per obtenir el passaport Covid que permet viatjar precisament des d'avui pels països de la Unió Europea. S'aconsegueix amb una d'aquestes tres opcions, que són el certificat de vacunació, el de recuperació i el de prova diagnòstica negativa, tot i que en un primer moment es va dir que totes les persones que havien passat i superat la malaltia els últims 6 mesos, període durant el qual se'ls considera immunes, podrien obtenir el certificat de recuperació, Salut ara ho ha matisat. D'altra banda, tot just avui, com dèiem, entra en vigor aquest passaport Covid que permet viatjar per la Unió Europea lliurement. Es pot obtenir a través del web La Meva Salut o del Ministeri de Sanitat. L'advocacia de l'Estat ja no mantindrà les acusacions als exalts càrrecs de la Generalitat en el procediment obert al Tribunal de Comptes per l'acció exterior del 2011 al 2017. El motiu és que els diners que presumptament s'haurien gastat de manera il·lícita no eren de l'administració central, sinó de la Generalitat, que és la que hauria de reclamar-los. Això ja va quedar establert en la sentència del 2018 del mateix tribunal per l'organització de la consulta del 9-N el 2014, dictada per Margarita Mariscal de Gante, la mateixa que s'encarregarà del cas de l'acció exterior. I hem de lamentar la 23a víctima de violència masclista a Espanya aquest 2021. És una dona de 35 anys que ha estat assassinada a Barbastre, Osca, en un nou crim. La Guàrdia Civil ha detingut l'exparella de la víctima al lloc dels fets com a presumpte autor. Es tracta d'un home de 43 anys que hauria matat la dona davant dels 3 fills que tenien. La violència ja ha matat aquestes 23 dones que comentàvem els fets. Han passat aquest dimecres, aquests últims, a 3:15 p.m. al pis de la víctima. L'agressió estaria relacionada amb els tràmits de separació que havia iniciat la dona per viure sola amb els seus 3 fills de 16, 6 i 1 any al domicili familiar, segons fonts de la investigació. I un apunt cultural, l'Eixample Teatre ens porta fins als anys 80, perquè presenta els caps de setmana un musical de producció pròpia que va directe a la nostàlgia i als sentiments d'una part important dels espectadors. El muntatge, titulat Com una canción de los 80, narra la història de 4 amics des que anaven a l'institut a la dècada dels 80 fins als nostres dies, i ho fa mitjançant un viatge per mig centenar de cançons, moltes d'elles de fa 3 o 4 dècades, però també algunes més recents. És una producció amb coreografies creades per Karen Gutiérrez i amb temes de Mecano, Bon Jovi, Jennifer López, Ricky Martin i Sopa de Cabra, entre d'altres. L'autor i director de l'obra és Albert Doz, i a l'escenari, a més d'actors i actrius cantants, hi haurà també una banda de rock. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Fa una estona plovia encara una miqueta cap a l'extrem sud de Catalunya, cap a la zona dels ports de Tortosa. També hem tingut algun ruixat cap a l'extrem nord del Ripollès, però hores d'ara pràcticament han desaparegut. Per tant, de cara a les properes hores, nuvolositat variable a l'extrem sud, també cap a les comarques del Pirineu, més clarianes a la resta. La nit serà més càlida que les anteriors. Pugen les temperatures, ho fan les mínimes, i també ho faran demà les màximes, que pujaran entre 1 i 2 graus respecte a les d'avui. En general, màximes demà entre els 27 i els 33 o 34 graus, puntualment arribant als 35 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida. Més calor i més xafogor, sobretot a la costa. Demà un dia sense precipitacions. Al matí amb sol, amb alguns núvols a les comarques de Tarragona, i a la tarda núvols d'evolució al Pirineu, però sense conseqüències. De cara a dissabte, tempestes a mitja tarda a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, a la resta augmentarà la nuvolositat, i diumenge baixaran les temperatures amb alguns núvols al matí i més clarianes la resta del dia.
Gràcies, Jordi. I completem l'informatiu explicant-vos que ha mort avui als 75 anys Carme Pallisa Cabús, la mare de Xavier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona. Les exèquies pel seu repòs etern tindran lloc demà divendres a les 11 del matí a la parròquia de Sant Andreu de la Fatarella. a la Terra Alta, localitat de la qual és originari el bisbe Vilanova. D'altra banda, diumenge 11 de juliol, aquest no el següent, se celebrarà una missa funeral a 7:15 de la tarda a la Catedral de Barcelona. Coincideix amb la celebració que habitualment ofereix aquesta casa. Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'estirada d'orelles de la Unió Europea a Espanya pels danys dels pous il·legals al parc de Doñana, Andalusia, destapa el fet que les polítiques mediambientals i la gestió dels espais naturals són sovint millorables, en el millor dels casos, i en alguns exemples molt deficients, tant a Espanya com al conjunt del continent. El Tribunal de Justícia de la Unió, en una sentència emesa dijous passat, diu que l'estat espanyol va obviar l'impacte dels regadius en l'hàbitat de la zona. Conclou que hauria d'haver tingut en compte les extraccions d'aigua il·legals, com també les destinades al subministrament urbà, en el moment de valorar aquest recurs subterrani que flueix per sota de la comarca i nodreix les maresmes, els aiguamolls i el bosc mediterrani d'aquest espai protegit, situat a la província de Huelva. Es resol així un cas obert arran de les denúncies de grups ecologistes ara fa més d'una dècada. La condemna també arriba per no haver pres mesures per evitar les alteracions dels hàbitats protegits provocades per les extraccions de l'aqüífer. Per tant, el govern espanyol haurà de posar en marxa polítiques encaminades a la seva protecció davant la sobreexplotació. De tota manera, el veredicte judicial no satisfà plenament les demandes de la Comissió Europea, que és la que va interposar el 2019 un recurs per incompliment de diversos preceptes de la Directiva Marc de l'Aigua l'any 2000. El text argumenta que l'executiu comunitari no ha aconseguit acreditar que les masses d'aigua subterrània de l'espai natural, ja en mal estat, s'hagin deteriorat encara més, fet que no demostra que Espanya hagi incomplert la seva obligació d'evitar el deteriorament d'aquests aqüífers. La condemna sí que es produeix per inacció, ja que l'Estat no va preveure, en el pla hidrològic del Guadalquivir 2015-2021, cap mesura per evitar l'alteració dels hàbitats protegits situats en la zona d'especial protecció per a les aus de Doñana. A la pràctica, la sentència obliga Espanya a ajustar-se a les disposicions del Tribunal Europeu amb la màxima brevetat possible. Juan Carlos del Olmo, secretari general del Fons Mundial per a la Natura a Espanya, entitat que va presentar la primera queixa el 2010 per l'extracció abusiva d'aigua per conrear intensivament maduixes, considera que aquesta condemna és un escàndol i un gran mal per a la imatge internacional de l'estat espanyol. L'entitat protectora de la natura calcula que hi ha més d'un miler de pous il·legals a Doñana i 1.653 hectàrees de conreus en zones que no es poden regularitzar. Estem davant d'un exemple de correcció climàtica a les administracions públiques del món, que no sempre treballen d'acord amb els mínims criteris mediambientals exigits. Hi ha aquí molta feina per fer. I ens acompanyen per parlar-ne uns minuts Luigi Contento, geòleg i membre de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians a Catalunya, ACLICAT. Senyor Contento, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Muy bien.
Moltes gràcies. Bé, també gràcies a Déu. Gràcies per haver vingut.
Gràcies.
I saludem, encara que sigui en la distància, però amb la mateixa proximitat, Xavier Ferrer, politòleg i president del Consell Català del Moviment Europeu. Senyor Ferrer, bona tarda.
Bona tarda.
Com poden sentir, hem donat moltes dades sobre el que és aquesta condemna, però aquí potser el que es destapa és una mala praxi i potser serà bo que hi hagi nous litigis o nous afers judicials d'aquest tipus, no? Perquè millorin les polítiques ambientals. Senyor Contento, si vol començar vostè.
Bueno, el problema lo tenemos ahora. Pero el problema es que no es solo el problema de Doñana o de sitios bastantes como la tabla de Daniel o las maremas. Estas son las consecuencias de una mala política del pasado. Y como de entrada te voy a decir que se ha mucho ironizado sobre los pantanos de Franco, el trasvase de Tajo Segura, sí. Y palabra de geólogo. Te digo esto, que si no estuviesen los pantanos, el trasvase, este país se había muerto ya de sed o prácticamente estaría semidesertizado.
Sí, sí. Y entonces, los pantanos fan un servei.
Sí, claro. Este prácticamente se necesita un plan geológico nacional muy importante, porque prácticamente con este plan geológico se tendría que solucionar el problema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente tiene sed. Y la gente ha hecho, en el pasado y también ahora, un pozo legal y muchos pozos ilegales. ¿Este qué ha pasado? Se ha deprimido la falda acuífera o prácticamente la falda, digamos, freáticas, uh-huh. Y prácticamente estos grandes humedales se están quedando secos, uh-huh. Porque prácticamente el agua no trasima más. Uh-huh. Este es el problema. Entonces se necesita un plan hidrológico nacional, serio. Lo que el gobierno Aznar hizo en el 2000-2004...
Pero muy criticado también.
No, después llegó un señor que hablaba con las nubes, ¿sí? Y lo derogó, sí. Haciendo creer a toda la comunidad española que con las plantas desalinizadoras prácticamente solucionaba el problema. Pero el problema no ha solucionado, ha creado mucho más problemas.
Sí, sí, segurament no era la millor solució ni una cosa ni l'altra.
Ni la otra. Y entonces, también con muchos defectos, también que se podía mejorar este plan hidrológico, pero por lo menos que se hubiese discutido, uh-huh. Este problema.
Sí, senyor Xavier Ferrer, sobre el cas de Doñana, és un pronunciament europeu exemplar, claro. Podem dir. I escàndol, també, com diuen des d'entitats ecologistes.
Sí, és així, però jo li donaria... Estic molt d'acord amb el que ha comentat, contenta, però la realitat sobrepassa a un estat, no? I llavors estem en un text europeu, i per tant aquest informe, aquesta resolució que ve d'Europa, doncs és bona, perquè denuncia una sèrie de pràctiques que no només passen a l'estat espanyol, sinó amb altres estats. I passen encara més en l'entorn de la sostenibilitat o de lo que diríem, lo que ara se'n diu el Green Deal, no? De que molts ajuts europeus, al final, arriben, però no s'acaba de controlar com es fan les coses. Ara esperem que amb aquesta aposta tan important que ve del Next Generation, que també la major part hi ha a criteris de sostenibilitat, per tant, a l'entorn del medi ambient, els projectes que s'han de definir, un cop aplicats, seran controlats com va anant en tota la seva evolució. Jo diria que és un pas importantíssim, perquè si tot això que ha passat aquí a Doñana doncs, amb tant de temps i que s'ha tardat tant temps, haguéssim fet controls més específics, probablement no s'hagués arribat a la situació actual. Després podem parlar, i acabo, ja passo la paraula, de que a nivell de la Unió Europea s'està molt conscient del deteriorament que hi ha del medi ambient. Hi ha tota aquesta aposta que el 2050 hem d'estar amb emissions neutres, i per tant hi ha tota una sèrie d'inversions a fer que la societat ha de ser capaç també d'entendre-ho, i les empreses i les institucions, i aquí cal, jo crec, una tasca molt important de conscienciació, formació i informació, i que jo crec que els joves ja la van tinguent més, perquè hi ha tota una sèrie de generacions que ens pensem, o es pensen, que la natura és inesgotable, i això s'ha de canviar en el moment que estem.
Clar, evidentment. Sí, senyor Luigi, contento.
Sí, yo me estoy preocupando por el presente, por ejemplo. El trasvase del Ebro, que estaba en el plan ideológico. Lo que no entiendo yo de este país es que un accidente geográfico como un río, que cada comunidad es propietaria de un trozo. O sea, yo no te doy el agua a ti, tú no me das el agua a mí. Este es un problema que se tiene que solucionar. Es de verdad que es un problema no solo español, europeo. Cada país tiene su problema.
Sí.
Yo me acuerdo que en los años 80 hice un estudio alrededor del aeropuerto de mi ciudad, que es una ciudad de 250.000 habitantes,
sí.
Y en la mapa llevaban prácticamente 10, 12 pozos, he encontrado más de 100. 90 eran ilegales.
Es decir, claro, només 10 eran legales. Claro.
¿Por qué? Porque la gente tiene este problema.
Sí,
y
sí,
sin
sí.
Un plan hidrológico nacional no se soluciona el problema.
Evidentment, això no justifica que es facin les excavacions il·legals. A Catalunya hi havia, potser el senyor Ferrer també se'n recorda, aquesta alternativa del Roine, no? De possibilitat de fer un trasbassament amb menys impacte ecològic, oi?
Clar.
Hi havia aquesta possibilitat, però... Bueno, aquí juguen molt, doncs, la situació, diguem, econòmica del moment i també política.
Sí, clar.
Semblava que, com que el Roine era d'un altre estat, que no convenia i va acabar com va acabar, no?
Sí.
Però és veritat això que es diu, no?, de que cada comunitat, i si m'apureu, hasta quasi cada poble vol la seva part de quota, no? Jo recordo una cosa que fa certa gràcia, però també llàstima, no?, que hi havia tres comunitats, per exemple, amb la cria de tòfones, d'aquest bolet, no?, les tòfones i tal, doncs que es feien amb tres comunitats, perquè així també es rebien subvencions de cada una a la zona de València, Aragó i Catalunya, no?, en aquella
època. Sí, sí.
Per tant, es juga amb aquesta... Jo crec que hi ha d'haver una conscienciació, una formació i una informació de que la ciutadania i també el món empresarial comenci a entendre de que el planeta en general està en perill i només en tenim un, i que com fem amb altres coses, doncs el tractem i com perquè el puguem mantenir, no?, i puguem compartir. I això, com que no en sabem prou, requereix que també els estats o les institucions posin les normes, i desgraciadament és així, perquè si no, no es reacciona les multes corresponents.
Sí, sí. Bé...
Sí, perquè no solo es responsabilitat de cada estat, però la responsabilitat és personal. Cada uno de nosotros se tiene que dar cuenta, vista la cosa como está con los cambios climáticos, que llueve poco y cuando llueve mucho prácticamente llueve tan fuerte que la tierra no puede absorber
claro,
el agua.
Sí.
Y entonces es claro que las faldas acuíferas no se reinvinguan, prácticamente se disminuyen continuamente. Y prácticamente se tiene que estar atento a los consumos personales. El agua,
sí,
prácticamente es un bien común. Y no los tenemos que, no solo para nosotros, sino lo que dejamos al futuro.
Efectivament, sí,
ese
sí.
Ese es el problema.
Y hem de pensar des de la dutxa, al rentar-se les mans, tot. Sí. O regar una petita jardinera que tinguem a casa.
O lavar-te el cotxe que
bueno,
ja està. Fuera de la puerta de casa.
Exacte.
És, o compartir piscines.
Sí, claro.
Perquè si mires a vegades com baixes quan estàs aterrant amb un avió, veus la quantitat de diferents ciutats de rectangles blaus, que són piscines que hi ha, que dius, ostres, quan s'utilitzen, no? S'utilitzen potser un cop al mes, dos mesos, una família només, i allò hi ha una aigua que s'utilitza o que es perd, no? I de començar a saber compartir. I aquest és un problema relativament nou comparat amb la humanitat, perquè hem de pensar, per exemple, que a Europa, bueno, i aquí, aquí tenim, a Catalunya, tenim molts exemples de que només fa 100 anys havia colònies, empreses, aquelles empreses que es posaven al costat del riu, amb una idea superlegal i super de produir, i es considerava que aquella aigua era per ús, l'aigua del riu, diguem, de la pròpia empresa. No hi havia la consciència que era un recurs limitat. I això és un tema relativament nou, però és que ens ve tan ràpid que costa que la ment vagi tan ràpida per informar-nos i conscienciar-nos de que això és veritat i de que no només l'aigua, sinó tot el món, diguem, està el món des d'un punt de vista natural. Hem d'apostar per la sostenibilitat, sinó ens en quedarem sense. I aquesta anàlisi que es fa, els diguem que hi entenen, que parlen, sempre surt la notícia, cada vegada uns dies més abans de l'any, ara està cap a l'agost, de que et diuen, ja ens hem gastat el planeta en un any, i encara queden 3 mesos de vida.
Sí, el deute ecològic famós, sí.
Això mateix, sí.
Bé, doncs...
Mirant que aquesta data s'acosti cap al desembre, no? Comptes que avanci cap al juny.
I tant. Bé, ens queden pocs minuts avui amb el politòleg i president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, i amb el geòleg italià Luigi Contento, que ens acompanyen avui. Hem parlat del cas de Doñana, però sobretot creiem que més enllà d'aquest cas hi ha un problema de fons, vostès ho han dit, i no és tant una qüestió de destapar-lo, de destapar tot el problema amb resolucions judicials, que també segurament hauran de ser-hi, i si cal que els estats responguin, però també que les persones en siguem conscients, no? Aquesta és una mica la conclusió.
Claro, porque prácticamente tenemos...
Jo crec, perdó.
Sí, endavant, senyor Ferrer, sí.
Un to positiu, que les noves generacions, la gent jove, potser per la formació que rep a les escoles, i tal, està més conscient que generacions més de més edat amb la necessitat de col·laborar amb un comportament ciutadà en favor de en contra del canvi climàtic. No, jo ho veig a casa meva, les meves filles que tenen molt més al cap la distribució correcta de les escombraries i si es pot anar amb transport, diguem, públic, no anar en privat i no
malmetre
el medi ambient, no?
Sí, es muy bueno que todos seamos concienciados, pero es claro que necesitamos una acción enérgica, una acción muy profunda, pero no solo por un Estado, ma de toda Europa y toda la persona, porque prácticamente si no vamos al desastre, este es el problema serio. Y no estoy convencido que están los gobiernos sean preparados para hacer estas cosas. Yo creo que los gobiernos, muchos gobiernos europeos están impreparados para solucionar el problema.
Sí, sí, no estan prou ben preparats, vaja. No. I potser per acabar, i tornant al tema que ens ocupava al principi, Doñana, creuen que aquest parc està malalt o està en perill?
Claro que sí, todos los parques naturales están malados. Porque sí. Prácticamente la falda acuífera se deprima continuamente.
Clar, tenim un problema de desequilibri.
Saca hoy, saca mañana, saca l'agua, no es...
Allò inesgotable.
Se tiene que compaginar los cambios climáticos con la exigencia del aumento de la demografía de la gente, aumentamos
la población
continuamente en nuestro país, planeta, las industrias, y prácticamente l'agua, que la naturaleza tiene un tiempo. Y los grandes dinosaurios se extinguieron porque las forestas se regeneraban con 100 años y ellos que tenían que comer todos los días.
Sí, sí. Bé, queda clar. Última intervenció, si vol, que se'ns acaba el temps, senyor Xavier Ferrer.
Sí, no, jo faria, però passa que això seria un to negatiu, però després miraré a donar-li, que sí que hi ha consciència, almenys teòrica, i sobre el paper a la Unió Europea, però ens trobem en un món que la Unió Europea només representa el 6% de la població mundial.
Clar.
Encara que econòmicament és el 25%, podríem dir, no? Però, per tant, aquesta aposta, que diem que supera un estat, també supera la pròpia Unió Europea. I si Xina, o Estats Units,
o Índia,
hasta la Índia, no s'hi posen a favor, no ens en sortim.
No se soluciona el problema.
Senyors, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui amb el geòleg i membre de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians, o de Treballadors Italians a Catalunya, Clicat, Luigi Contento, i també el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer. Que vagi molt bé, si no parléssim o no ens veiéssim abans. Bon estiu i fins una altra.
També a vostè.
I bon estiu de compromís també ecològic i de no abusar de l'aigua.
Claro, claro. Usar poca aigua i bien.
Exactament. Adéu-siau a tots dos. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís. Reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 3 minuts i mig de 7:15. 163.000 catalans no podran obtenir el passaport Covid que ha entrat en vigor avui, 1 de juliol, tot i haver passat la malaltia. Ho expliquem. La directiva de la Unió Europea, com segurament ja sabeu tots, no accepta els diagnòstics de coronavirus a partir de tests d'antígens, és a dir, aquelles proves que mesuren els anticossos que tenim. Quan entren al portal La meva salut, aquestes 163.000 persones cliquen l'opció que els correspon, la del certificat de recuperació, perquè fa menys de 6 mesos que van passar el Covid, són casos d'aquests, però la resposta que obtenen és error. El problema, doncs, el tenen les persones diagnosticades amb aquestes proves d'anticossos dins d'aquest termini perquè han d'esperar fins a 6 mesos, aleshores, si els passa això, per rebre una única dosi de vacuna i obtenir aquest certificat de vacunació que és un dels requisits per tenir el passaport. Una altra solució per aconseguir-lo ara és fer-se una prova PCR però pagant-la de la pròpia butxaca. Costa uns 90 euros. A Catalunya el passaport Covid es pot demanar a través del web La meva salut i també del Ministeri de Sanitat. Per analitzar aquest tema, aquest problema que es planteja ara per a molts catalans, comptem amb la presència d'Adalbert Marquès, president de Metges Cristians de Catalunya. Doctor Adalbert Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, la primera pregunta, per què un test d'antígens que pot detectar la immunitat d'una persona i confirmar que té anticossos no serveix per tenir el passaport Covid? És adequat això o hauria de canviar-se?
A veure, caldria... Una cosa és el test d'antígens,
sí,
que és el que es mira a la mucositat nasal la presència de lo que són restes de virus, que són els antígens, i una altra cosa és el test d'anticossos.
Perdó, són diferents, és veritat, sí, sí.
És diferent. La notícia el que diu és que uns anticossos no garanteixen pel fet d'haver passat la malaltia però no estar vacunat, no garanteixen, en principi, que tu no puguis tornar-te a reinfectar. La notícia seria aquesta. O sigui, la persona que ha passat la malaltia i que es mira els nivells d'anticossos a la sang, malgrat que siguin positius, en concret les IgGs, perquè les IgM no es considera que protegeixin, que són les IgGs són les que surten més tard. Les IgGs surten al començament de la malaltia. Pues això no és garantia. És una malaltia que es coneix des de fa un any i mig. S'ha d'entendre que la prudència sempre ha de ser la norma, no?
En definitiva, aquestes proves d'antígens no asseguren que...
No, les proves d'anticossos.
Perdó, les proves d'anticossos no asseguren que la persona sigui immune en aquell moment, vaja, tingui la immunitat.
Exacte, no pot garantir... Aquesta és la idea. Potser d'aquí uns mesos, d'aquí uns anys, sí que es vegi pues, que la probabilitat d'agafar una altra vegada la malaltia pues, és baixa. Sí que és veritat que hi ha hagut persones, no?, que han passat dues vegades la malaltia. I també és veritat que hi ha persones que estan vacunades han agafat la malaltia.
Clar, l'avantatge de la vacuna és que això sí que se sap, si s'agafés la malaltia, que és menys probable, també és més lleu.
És més lleu i sembla que la persona és menys contagiosa. O sigui, agafes la malaltia d'una forma pues, molt més... poc simptomàtica i més llavorsat.
Doncs no està malament aquest incís per recordar que les vacunes salven vides i
molt important.
Molt importants, oi?
I cal recordar-ho a tothom, inclús aquestes persones pues, que diuen que no ho tenen clar. Bueno, òbviament jo estic vacunat, però s'ha d'insistir que quantes més persones estiguin vacunades, més difícil serà que aquesta malaltia els mati amb ells, però sobretot que matin a les persones que tenim al nostre voltant, no?, i que puguin afectar les persones del voltant.
Vaja, que quan parlem de cuidar-nos els uns als altres, s'està dient des de l'Església, per exemple, els nostres bisbes, doncs també parlem d'això, no?, de vacunar-nos per cuidar-nos els uns als altres.
Part de la generositat, no?, és una forma de generositat.
I tant. Doctor Adalbert Marquès... Sí, digui.
Salvatats, no?
Sí, sí. L'entenem perfectament.
Després, doncs, escolta'm, això s'ha de superar.
Sí, sí. Doctor Adalbert Marquès, tornant breument a aquest problema que tenen 163.000 persones a Catalunya, segons ha dit avui el Departament de Salut, hi hauria alguna possibilitat que obtinguessin el passaport Covid sense haver de pagar 90 euros? Perquè, clar, aquí el tema és que han d'esperar per vacunar-se i no poden tampoc, l'única opció que tindrien és una PCR que no els hi fan perquè no són casos per fer una PCR, no?
Clar. A veure, el problema d'esperar per vacunar-se té dos sentits. Primer, que si et vacunes de forma molt precoç i a més només cal vacunar-se una vegada, pot ser una reacció important. I això, tinc companys de l'hospital que havien passat la malaltia, companys i companyes, no? I m'explicaven que havien fet una reacció molt forta al vacunar-se de manera precoç, era quan encara no se sabia això, que s'havia de preparar.
Sí.
Aleshores, ho passaven malament. L'altre és que pensem que aquesta persona que ja ha passat la malaltia és més difícil que la torni a passar. Aleshores que li facin el passaport. Bueno, sí i no, perquè potser és més difícil, però la podrien tornar a passar i podrien tornar a ser infecciosos.
Per tant, és comprensible aquesta no inclusió d'aquests perfils.
Aquestes persones, pues, si es vacuna aquesta, no es vacunarà una altra que no ha passat la malaltia, amb la qual cosa pues, es priva una persona que es beneficiarà més, no? O es pot beneficiar més, a nivell col·lectiu també.
D'altra D'altra banda, aprofitem que parlem amb el president de Metges Cristians de Catalunya, d'Albert Marquès, per comentar breument les dades epidemiològiques que hem conegut aquests últims dies, sobretot aquestes últimes 24 hores. Són preocupants a Catalunya. Més de 5.000 casos aquest últim dia i una velocitat de transmissió situada en 1,54, si no recordo malament. És a dir, estem ja que cada persona, o sigui, cada dues persones en contagien tres. És preocupant, això.
Sí que és preocupant, sí que és veritat també que no s'està produint el col·lapse que es va produir fa un any, perquè la gent gran, gent madura, no? A partir dels 50 anys, la majoria ja estem vacunats, i aleshores s'estan vacunant ara, i és més difícil, no?, que aquestes persones agafin una malaltia greu, però sí que és veritat que les persones joves, pues, compte, perquè algun també pot fer complicacions greus, no? Uh-huh. I algú d'aquests de Mallorca en concret, que em sembla que ha acabat a l'UCI.
Sí. És que és... Em sembla que el pare d'un noi, efectivament, es troba ingressat, sí.
Uh-huh. I a més a més, bueno, el pare d'un noi, no sé aquí a Catalunya, però un, no sé si d'Andalusia o d'on, que va acabar està a l'UCI.
En aquest cas, un jove, vol dir vostè, no?, també?
Un jove, sí. Una jove.
Que són molt poc habituals els casos d'ingressos hospitalaris de joves, però també poden produir-se, malauradament, és clar.
A l'UCI és excepcional, però també passa. No?
Sí, sí. Doctor Marquès, la vacunació de la franja entre els 16 i els 29 anys, que ja es pot demanar des d'ahir, les properes setmanes, si això es fa bé, pot ser que les dades epidemiològiques millorin amb una rapidesa que no vam tenir l'any passat, per exemple, a l'estiu?
Sí, clar, depèn del percentatge de gent jove que es vacuni. Però clar, si es pogués vacunar un percentatge molt alt, doncs molt millor.
Clar. Per exemple, aquesta arribada a l'agost que preveuen les autoritats, el 70% de tota la població a Catalunya i a Espanya vacunada, això ja pot fer pensar en la famosa immunitat de grup?
Clar, sí i no, perquè aquest 70%, si sobretot agafa a partir dels 50 anys fins al 100, podríem dir, però la gent jove no està vacunada, doncs potser la gent jove és la que es relaciona més amb altres i potser no té tanta cura i no té tanta prudència, no? En alguns casos no vull criminalitzar, no?, la gent jove, però bueno, potser que també és veritat que ells no pateixen una malaltia greu i potser no són tan conscients.
Clar, doncs cal que es conscienciïn. Sabem que molts joves, és a dir, no tot són imprudències en absolut entre la gent jove, i sabem que molts joves estan demanant hora ja per vacunar-se entre aquesta franja dels 16 als 29 anys. Tant de bo hi hagi sensibilitat i també prudència en les actituds. A tots els joves els agrada sortir, passar-s'ho bé, sí, però cal fer-ho de manera diferent al que seria habitual, oi, en un any normal.
La manera diferent, sobretot, seria en espais oberts i sense apropar-se massa.
Molt bé.
Abraçades, petons, el contacte físic, òbviament, directe, i si poden mantenir un metre i mig i estan en espais oberts on faci una mica de vent, òbviament, perquè si no hi ha gens de vent, doncs
sí.
Un espai tancat, però seria l'ideal. Espais tancats és el més perillós.
Doncs queda clar, esperem, doctor Adalbert Marquès, que tinguem un estiu d'esperança, com a mínim, i que tornin a millorar les dades epidemiològiques les properes setmanes.
Esperem que sí, perquè de moment...
No pinta bé l'inici de l'estiu, exacte.
No.
Una abraçada molt forta, avui amb el president de Metges Cristians de Catalunya, Adalbert Marquès. Gràcies i fins un altre. Bon estiu, si no parlem abans.
Igualment, moltes gràcies i fins la propera.
Volem acabar avui el programa enviant una abraçada molt forta al Rafa Sanahuja. Segurament haureu notat que, tot i que continuem dient el seu nom perquè és membre de l'equip de redacció d'aquest programa, el Rafa no hi és aquests dies, té una dolència, gràcies a Déu, fora de perill, però una dolència de la qual s'està recuperant i amb la malaltia no s'hi juga, hem de cuidar la salut. I Rafa, una abraçada, que et milloris i esperem veure't molt aviat aquí amb nosaltres. Segueixes en connexió, ho sabem, i ens anem comunicant. Dit això, us desitgem que tingueu un bon vespre. Ara, de seguida, les vespres des de Montserrat, després a un quart de vuit la missa des de la Catedral de Barcelona, la de cada dia. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí, el Mirador de l'Actualitat.